Hem fet la part difícil i per tant ja estem a la recta final. El context actual aquest matí m'ha brindat una miqueta la imaginació de com comença una cosa que estem a punt d'acabar i que a partir d'ara tenim molta feina a fer. Per tant, us vull fer una pregunta doble. És, voleu que us parli de custòdia del territori? Sí o no? Si és que sí, voleu que us parli de custòdia del territori a Catalunya? Espero que em digueu que sí. I d'aquí al novembre de l'any que ve teniu temps d'anar-hi pensant una mica més. Bé, miraré de cenyir-me en el temps i així a veure si podem fer després una mica el debat de totes les iniciatives que han sigut molt interessants. Jo vinc en representació de la xarxa de custòdia del territori, soc l'alcaldessa d'Alpens i soc membre del Consorci del Lluçanès, que és qui som membres de la xarxa de custòdia del territori. Per tant, som una entitat de segon grau, on els membres que en són part són altres entitats que són les que fan la feina al territori. I ens agrada que poder-los donar cobertura i el màxim de suport amb què això pugui ser possible. També és veritat que ho fem a Catalunya, però hi ha altres parts del món que també ho fan, o sigui que d'alguna manera no som únics, però sí que en aquest cas és força nou que es faci aquí. La xarxa de custòdia del territori va néixer amb una reflexió del 2001 i de fet això encaixa amb tot el que s'ha anat dient aquí, que moltes vegades un projecte neix amb una idea potent, però bàsicament amb una il·lusió d'unes persones que això ho materialitzen, ho treballen, ho densifiquen amb uns projectes estratègics i això acaba sent viable. Entre el 2001 i el 2003 s'està fent tota aquesta reflexió i el 2003 es constitueix com a entitat. Per tant, hem celebrat aquest any els 10 anys, estem molt contents i, de fet, juntament amb l'Observatori del Paisatge, que jo crec que molt encert s'organitzen aquestes jornades, que també està a punt de fer aquests 10 anys, el que demostra que el projecte té aquesta capacitat de ser útil per la societat i aquest és el repte entre tots. No? La custòdia del territori com a concepte, en altres països o en altres àrees d'Europa, d'Anglaterra molt concretament, Estats Units, Llatinoamèrica, algunes parts d'Àfrica o Austràlia, on s'executa aquesta tipologia d'acords, us en faré una pinzellada perquè podria parlar durant una hora i mitja del què és un acord de custòdia del territori perquè s'entengués bé, però m'agradaria que tinguéssiu bàsicament dues o tres idees perquè després segurament que si us pica la curiositat ja podreu avançar una mica més en tot el que és el projecte. De tot arreu d'allà on existeix, per tant tenim aquesta capacitat de poder fer coses singulars a casa nostra però que són rèplica de coses que fa la humanitat o per tant els pobles als seus llocs, fem aquesta tipologia de coses i he decidit fer-ho amb fotografies perquè a vegades les imatges parlen més que amb el text, que és tot això és custòdia de territori. En el fons és posar d'acord persones que tenen una certa preocupació per la terra. Aquí s'ha parlat d'algun dels projectes, com per exemple el cas del Riet Vell, l'Olivera, en llocs on l'espai natural ja té uns valors que cal conservar per llei. Moltes vegades els plans de protecció ambiental, la zona PEIN, la xarxa Natura 2000, ja hi posa una taca verda i per tant la població i l'administració ja té una preservació d'aquests llocs en termes de biodiversitat, d'aquells elements naturals que cal preservar. Però el territori és molt ampli i moltes vegades hi ha molt valor allà on no està protegit. Llavors, moltes vegades el que passa és que quina eina tenim perquè això tingui o es mantingui aquell valor que els nostres abans passats, els pobles que han habitat en aquests llocs, han fet i han tingut cura d'aquests espais perquè arribin amb aquesta qualitat ambiental fins aquí. Per tant, bueno, veieu diferents aspectes des del que serien en espais humits, en espais fluvials, en espais de costa, espais agraris, s'intenta posar d'acord gent que està preocupada per aquests aspectes i per tant que fa un acord. Des de la xarxa de custòdia del territori, com us he comentat, som una entitat de segon grau, per tant nosaltres no fem els acords pròpiament amb la propietat privada o amb l'administració, en cas de que sigui amb domini públic, hidràulic, amb algun espai fluvial, amb algun espai de costa, i el que sí que fomentem és que aquestes entitats facin aquest acord. I també dinamitzem que hi hagin grups que treballin determinada tipologia de custòdia entre ells. Per això hi ha diferents grups de treball, el grup de treball de custòdia fluvial, el grup de treball de custòdia marina, el grup de treball de custòdia agrària i d'educació en lleure. Per què en aquests grups? Doncs perquè les entitats del país actives són d'aquests grups. És a dir, no és una cosa que decideixi la xarxa de custòdia, sinó que la dinamització pròpia de les entitats de Catalunya fa que hi hagi més capacitat d'arribar a acords en aquests determinats espais. Vale. Per tant, què és el que hem fet? O és el, quina és la voluntat de, que fem des de la xarxa de custòdia de territori? La preocupació per conservar el territori és antiga, des de la voluntat de conservar, i per tant els nostres, la gent que vivia en els nostres pobles i que conreava la terra, que conreava els camps o que feia tractament als boscos, ho feien perquè tenien aquesta voluntat de guanyar-se la vida en aquests llocs. La capacitat o no de conservar a vegades era més o més possible a partir del que desenvolupaven en les seves explotacions. La societat evoluciona, la complexitat d'aquesta societat també evoluciona i per tant ara no només interaccionen en aquests espais la gent que se'n guanyava la vida, sinó que molta de la població que viu en espais rurals, en espais urbans, que estem ubicats i que vivim d'altres professions, tenim accés en aquests espais naturals, en aquests espais més rurals, però que hi tenim preocupació malgrat no ens hi guanyem la vida. Per tant, la gent genera una relació amb un espai que és de propietat d'algú, però per tant que et sembla que això ha d'estar conservat o que té un ús públic perquè el camí passa per allà, perquè en aquella bassa hi vas a veure quatre ocells o perquè en un determinat espai t'hi acostes com a usuari. Llavors, moltes vegades el que ha passat és que la conservació s'ha fonamentat en el que serien grups conservacionistes, que han sigut molt necessaris i que a més fan aquest desenvolupament del cos més científic. Moltes vegades estan compostos per biòlegs, per geòlegs, per topògrafs, per gent que està preocupada per una disciplina. I en aquests grups conservacionistes o en aquestes gent que està preocupada, moltes vegades no hi ha hagut diàleg en la gent que ha produït els temes del món agrari. I una de les voluntats també és que això no es vegi com una contraposició, sinó que hi hagi aquesta relació, aquest diàleg, aquest acord per poder treballar plegats. Per tant, és com una maquinària. De la xarxa de custòdia del territori se'n desprèn una de les primeres publicacions que vam ser, que era l'acord. Per tant, els acords els volem posar molt clars que són voluntaris i de les parts. I això és una de les coses que fonamenta el perquè d'aquesta relació. Si no es fa amb un acord, és molt difícil que les coses funcionin si hi vols una perspectiva a llarg termini. Per tant, algú no es posa en comú en el que seria un acord de custòdia del territori és la gent que és propietat d'una finca o l'administració perquè ho regenta, la gent que alguna vegada ha pogut tenir un interès determinat en una finca, ja sigui per temes de biodiversitat, per patrimoni natural, cultural, etnogràfic, i moltes vegades es posen d'acord per parlar d'alguna cosa, dissenyen una voluntat conjunta, negocien quins pactes fan i accepten cadascú que hi farà de la seva banda. I això fonamenta l'acord. Moltes vegades això té una fortalesa molt forta perquè neix d'aquestes ganes de que tots volen que això vagi bé. I això moltes vegades fa que tingui una llavor una mica positiva des del moment que neix. Tenim una altra publicació i de fet al web podeu veure totes les publicacions que hem anat fent, el web de la xarxa de custòdia del territori i esquemàticament, per tant, l'acord de custòdia és el nucli on intentem que les parts escriguin què és el que volen fer. Hi ha una cosa que és molt important, que és que tots reconeguin aquests valors de la finca. A partir d'aquests valors de la finca es determina tot el que serien les accions de conservació, de restauració, l'ús sostenible de tot això. És necessari que hi hagi un finançament perquè això sigui així, però moltes vegades també és tan important que hi hagin determinats projectes en paral·lel del propi valor a conservar, que és aquesta dinamització social que porta pel propi territori quan es fan aquestes accions, que és tot el tema del voluntariat, l'inserció laboral, comercialització d'alguns productes o el marxandatge d'aquests productes quan es posen al mercat. Per tant, d'alguna manera el que veiem, i centrant-nos més en el que seria, passàvem del que era la creativitat i quan ens vam proposar que poguéssim participar en aquest projecte i en aquest seminari que fèieu, la creativitat en el cas de la qüestió del territori és perquè d'alguna manera es fa una cosa que és nova, per tant hi ha aquesta capacitat de ser creatiu en un moment que la societat és complexa i que hi ha moltes coses que es debaten. En la identitat és on hi posem que a cada territori els acords tindran l'especificitat que aquella població, aquelles entitats que hi hagin, aquella tipologia de finques hi hagin. Perquè m'acotaré amb el tema de l'alimentació, perquè ja, com heu vist, si hi ha quatre grups de treball de custòdia, hi ha en aquests moments unes 160 entitats que integrants de la xarxa de custòdia, per tant hi ha variabilitat d'acords arreu de Catalunya. L'alimentació és un dels elements claus que també dona valor a la custòdia del territori. En molts dels casos han vist que aquest acord de custòdia que poden fer pagesos que en algun moment no havien tingut cap interès en que la seva finca o cap interès, o sí que hi havia uns elements de biodiversitat que hi eren, però hi eren i ja està, si els potencien i els posen amb un cert valor, si els fan més visibles, aquell producte agrari que comercialitzen dona un valor afegit, que és el que comentava abans també en Pau, dona un valor afegit al que ells estan fent. Per tant, el que volem amb el concepte de custòdia del territori és intentar compatibilitzar el que seria la conservació del medi amb la viabilitat econòmica del que fan en aquestes finques. Des d'algun... És important que també en això es tingui clar que es vol donar oportunitat i diversificació en aquest àmbit rural, que de fet ara també la Vanessa ens comentava, on en aquest últim segona meitat del segle XX sobretot hi ha hagut aquesta despoblació, però és com una miqueta que la crida és molt interna, per tant, si ets fill de muntanya, has viscut tota la vida de la muntanya i et passes mitja vida estudiant i passant per les universitats a les ciutats, a vegades tens una crida que et retorna i vols aportar aquest coneixement que has adquirit allà o on vas néixer o on són fills els teus pares o els teus avis. I a vegades, si hi ha capacitat encara de tenir finca, si hi ha capacitat de poder treballar en aquest àmbit rural, la compatibilització del que seria aquesta demanda que té el món actual de la preservació del medi, però de fer viable econòmicament un producte, es pot lligar amb un acord de custòdia del territori també. D'alguna manera també aquí hi ha un posicionament social molt clar en el que seria els productes que mengem i els productes agrícoles que produïm han de ser responsables dels llocs on estan produïts, i hi ha un element també complementari en el que seria la custòdia del territori, que és que necessita tota una dinamització de ciutadana. Molts dels acords de custòdia compten amb un gran contingent de voluntaris que al cap de setmana, les seves vacances, ajuden a l'entitat que tenen l'acord de custòdia amb la finca en qüestió. De tot això s'ha desenvolupat un mercat de productes de custòdia del territori de moltíssims, evidentment és un exemple, però de molt variats. L'arròs del Delta de Riebell amb l'acord amb Seu Verd Life és un dels acords, dels exemples, però hi ha llocs on fan oli, vi, mel, tota la zona de Pla de Gallecs amb llegums, amb tot el tema dels cereals, han recuperat el tema del blat forment, de la xeixa, a partir d'aquí han fet uns convenis amb uns productors de blat i per tant comercialitzen la farina i fan pa ecològic. Tot aquest són iniciatives possibles que cada vegada fa més real pensar que una alternativa és possible, no només necessària ambientalment, sinó possible econòmicament. Vale. Això era només perquè tingueu una mica al cap les diferents entitats que hi participen i que fan aquests acords de custòdia. Us parlo d'un exemple molt concret en el cas del Lluçanès, però després, evidentment, podeu entrar. Aquest seria la qüestió del paisatge. El paisatge no és perquè sigui... Quan diem paisatge, no és, tots, jo crec que aquí no és un auditori que no us vingui de nou, és a dir, no és que el paisatge sigui verge, sinó que moltes vegades el paisatge que tenim és un paisatge molt antropitzat i ha estat molt treballat humanament pels segles dels segles, o sigui que no arribem a una cosa que sigui oh, és que no la toquem perquè és verge, sinó que aquest paisatge és el que també ens dona i ens lliga amb l'alimentació, la creativitat i la identitat que s'ha tractat en aquest seminari. En el cas que ara us parlaré és una iniciativa molt concreta, el Pantà de Garet a Lluçà, el Lluçanès, a la finca d'un senyor que es diu Pere Garet, i ell fa la recuperació d'aquest torrent que ara es veu així amb aquestes miques de meandres, on antigament va ser un torrent que es va artificialitzar amb un tall totalment recte i en un acord de custòdia amb el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis del Museu del Ter han recuperat el perfil originari que va parar en un estany o en una bassa que és el que es veu al fons. Això li ha permès, moltes vegades el que passa amb l'acord de custòdia és que és un procés, eh? No, de cop i volta ningú desperta ni ningú s'hi tenca, sinó que moltes vegades, per exemple, aquest senyor era un productor, era un agrari, estàndard, normal, i a través d'estar en contacte amb gent que no s'hi oposa, són ambientòlegs o són conservacionistes, però no s'oposen a la seva producció, li ofereixen una altra manera de mirar-se la seva pròpia finca, i a partir d'aquí ell, en aquest cas, ha fet una reflexió i ja traduït tota la seva finca en explotació ecològica. Ha transformat la producció de vedella, la producció de xai i també de cereals. És un cas concret, però molts el que passa és que van fent un procés a la que entres en contacte amb gent que et proporcionen informació de la capacitat o els valors de biodiversitat que té la finca i van fent un procés de probablement la producció ecològica els ajuda a entendre què passa amb la producció en aquestes finques. Ell ha complementat tot el que és la seva activitat de la finca, de l'acord de custòdia, és un exemple molt petit del que fa, però també fa estella per vendre en biomassa, té una casa de turisme rural on el reclam principal és que els hi ven en els seus clients que té un acord de custòdia amb una entitat ambientalista i que té un itinerari des de la casa per anar-lo a veure, i a més ven la vedella ecològica que els hi pot vendre allà en aquell moment. O sigui que tendeixen a anar fent una reflexió conjunta, conscient, on els hi permet anar més enllà del que és la producció de menjar, d'animals, per vendre i posar en el mercat. Des de la xarxa el que fem és intentar treballar des d'aquest segon nivell, per tant, qui fan les feines són les entitats, els productors, intentem treballar amb el govern perquè ens sembla que és una qüestió de país, sempre quan es pugui, les capacitats econòmiques es permetin, tenim un acord que ja vam signar amb el conseller Recoder, però això neix en el 2001, hi ha una comissió interdepartamental on també hi ha propostes legals per intentar tenir deduccions de l'IRPF d'aquells propietaris que tinguin acord de custòdia amb algunes entitats, per tant, que socialment tingui un valor afegit, la gent que té consciència d'aquest tractament de la seva finca, i tot això ho anem fent en publicacions que es pot trobar a la web perquè ens sembla que el que fem és sembrar i que tothom que li sigui útil pugui tirar d'aquests documents, ens pugui fer les consultes necessàries i pugui proposar en el seu espai, en la seva comarca o el seu poble, allò que ell coneix més, que normalment és el que més funciona. El que fan més enllà et serveix d'exemple i ho apliques a casa teva fins allà com pots. I moltes gràcies, espero que no vagi.